aquest espai, com dèiem, de conversa per saludar i d'entrada també felicitar a la persona que tenim a l'altra banda del fil telefònic. No és possible fer aquesta conversa aquí en els estudis perquè es troba fora d'Andorra en aquest moment. És la Carolina Bastida, la Carli Bastida. Molt bon dia, Carli.
Bon dia, Àlex.
I enhorabona, doctora. Sé que no volies que t'ho digués, però jo és que sóc així, sóc transgressor de mena. Enhorabona, doctora Bastida, perquè fa exactament dues setmanes, va ser el 4 de juliol, que a la Universitat d'Andorra es va celebrar la lectura de la tesi doctoral, l'autora de la qual, amb la que estem parlant avui, que portava per títol Emocions i comunicació electrònica textual en català, un estudi multimetodològic dels recursos emprats per adolescents i adults joves, com dèiem, dirigida per la Olga Soler i defensada per la Carolina Bastida. Que hi hagi un tribunal com el que et va doncs, valorar aquesta tesi, Carolina, Carli, que et posi un excel·lent cum laude, doncs suposo que quan un rep aquesta nota ha de quedar com bastant alleugerit, no?
Home, sí, sí, perquè, clar, una tesi és un procés bastant llarg en què treballem bastants anys i, clar, que es vegi al finalment reconegut l'esforç, doncs sí, quedes alleugerida i satisfeta, també.
No, no és només reconegut l'esforç, és que t'han donat la màxima nota que es pot donar i va ser tot el tribunal de forma unànime.
Sí.
Què puc dir, no?
Exacte.
Un tribunal que per aquestes tesis doctorals el formen representants de diferents universitats. En aquest cas, hi havia en aquest tribunal, per part de la Universitat d'Andorra, Guzmán Mancho, hi havia també Salvador Climent, de la Universitat Oberta de Catalunya, Joaquim Listerri, de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Pairató, de la Universitat de Barcelona, i Ramon Sistac, de la Universitat de Lleida. Precisament, en dues d'aquestes universitats, la Universitat d'Andorra i la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, estàs fent de professora, a banda de tota la teva tasca d'investigació, no?
Sí, sí. Estic bàsicament, actualment, fent classes virtuals, a més, a les dues universitats.
Un món, evidentment, nou, per tota aquella gent que hagi tingut la possibilitat d'anar a la universitat i hagi anat en el format clàssic, se li ha de dir, Carli, que això ha canviat molt ara, eh?
Sí, bé, també tenim l'opció presencial en molts casos, però l'opció virtual està agafant moltíssima força, sí, sí. Clar, que dona molta més flexibilitat.
Evidentment, però algú pot pensar, ui, això a distància deu ser... Bueno, el meu fill va fer un parell d'anys a la UOC en la seva carrera i t'asseguro que no ha pencat mai en la seva vida tant com aquests anys, eh?
Clar, requereix una mica més de disciplina, o sigui, és molt més fàcil, crec jo, anar a classe, que et donin les classes, et donin les lliçons, facis treballs, que no fer-ho a casa. Requereix molt més esforç, sí, sí.
Sí, sí, les famoses PACs, no?
Ah, exacte, les PACs mítiques.
Les PACs, les proves d'avaluació continuada, no? Són les sigles.
Exacte, sí, sí, sí.
A veure, la Carolina, com dèiem, és una experta, podríem dir, un llenguatge, no? I en aquest cas, la seva tesi, que té el títol aquest, que és una miqueta més complicat d'entendre, en el fons és molt simple el que estàs dient. Emocions i comunicació electrònica textual en català i aquest estudi fet des de diferents metodologies dels recursos emprats per adolescents i adults joves. Estàs parlant del llenguatge de WhatsApp, no?
Estic parlant de qualsevol forma de comunicació electrònica escrita, que pot ser des de WhatsApp fins als comentaris que deixem a Facebook com a un correu electrònic, però jo en la recerca m'he basat sobretot en converses de WhatsApp, sí.
Hi ha no sé si és la llegenda o el convenciment de que el llenguatge, gràcies a aquestes eines que són fantàstiques per una altra banda, empobreix el llenguatge. Però en el fons, d'una lectura que he fet, d'una entrevista que et van fer fa poc els companys del Diari d'Andorra, veig que tu opines que no.
Jo opino absolutament que no. Sí, això és un... Això ja ha arribat a la categoria de mite, que dius
sí,
tu, no?
Sí, sí.
És molt, hi ha persones, sempre que apareix una nova tecnologia, hi ha persones molt apocalíptiques que diuen que, sí, és veritat, que matarà alguna cosa de les que ja teníem, no?
Ah, ens ho dius a la gent de la ràdio, Carolina, això? Amb el famós video kill de Radio Star?
Exacte, sí, sí. I sabeu perfectament que no és així, no? I que la ràdio, mira, està en un gran moment, podem dir. Doncs el que li passa a la llengua és el mateix. I, de fet, a partir de les tecnologies de la comunicació, el que fem és escriure cada dia més. I persones que abans potser ni feien servir el llenguatge escrit, ara el fan servir cada dia.
Amb això també, no, amb això t'he de donar la raó, evidentment, però el fet d'utilitzar tanta paraula escurçada, tanta abreviatura, tan so fonètic a l'hora de plasmar-ho gràficament i no realment com s'ha d'escriure, tu dius que la gent sap exactament quan està fent una cosa i quan ha d'escriure un text com il faut, no? Dius que la gent té clar amb quin camp està jugant a cada moment.
Jo crec que en general sí, evidentment, tots els àmbits són permeables, no? I està clar que algunes formes que fem servir de comunicació electrònica podrien acabar passant a l'escriptura més formal, però en general sabem perfectament on estem escrivint. Uh-huh. I el que desconec una mica, i crec que això, amb això sí que s'hauria de treballar, és als nivells educatius de primària i secundària, sí que treballar molt bé la separació de registres.
Clar.
Però en cap cas dir no podeu escriure amb abreviatures, no s'ha d'escriure amb sons més fonètics, sinó sapiguem on estem comunicant-nos, no?, en cada moment.
I on posem les emoticones aquí, en tot aquest sidral?
On posem les emoticones? Les emoticones són una eina que és fantàstica quan estem escrivint, perquè quan estem escrivint no tenim molts dels recursos que tenim en la comunicació oral cara a cara, no? És a dir, no ens veiem les cares, no fem gestos amb les mans, no veiem com va vestit el nostre interlocutor, com va pentinat, tot això també ens dona informació en la comunicació oral.
Clar, o sigui, enfatitzen el missatge?
Poden enfatitzar-lo, també poden negar el missatge escrit, no? Quan posem, per exemple, una emoticona, la típica emoticona que fa l'ullet, no?, que pica l'ullet, normalment està dient que el missatge textual és irònic, no? Sí. O sigui que poden negar-lo, poden reforçar-lo, poden ser redundants.
Aquí ens hem confessat els que estem a l'estudi, som molt de flamenca nosaltres, eh?
Sí, home,
som molt de la flamenca.
No falla mai.
I li hem posat també molt de valor a l'smiley cap per baix, que aquest jo he dit que m'agrada molt també.
Doncs aquest, jo encara no sé per què el feu servir.
Jo tampoc.
Jo no li trobo l'ús.
Jo tampoc,
no, però feu servir, eh?
Però m'agrada, sí, el trobo diferent, el trobo original.
Sí, sí.
A veure, WhatsApp té un llenguatge propi o seria el mateix que, per exemple, on pugui utilitzar un usuari de Twitter, que a més està constrenyit als 140 caràcters, Facebook, etc., o no? O tot forma part d'un... Tot el que sigui xarxa social forma part d'una mateixa família?
Hi ha diferències perquè, primerament, WhatsApp serveix sobretot per la comunicació privada, no? Per la comunicació de tu a tu. Uh-huh. Evidentment, també tots estem dins de grups de 70 persones, no? Que allà tothom diu la seva.
Són fantàstics, els grups aquests, eh? Suposo
sí,
que penses igual que jo.
Sí, sí. Es poden silenciar, eh, per cert.
Sí, 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 ui, ja ho hem après i tant.
Però... I això fa que tingui unes característiques diferents al llenguatge. Jo crec que ens comuniquem molt diferent quan ens comuniquem de cara a la galeria, com pot ser Facebook i Twitter, que quan ens comuniquem de manera privada. Però això també passa quan estem parlant amb la nostra parella a casa nostra o quan escrivim un article a un diari, no? Vull dir, la similitud vindria per aquí, és comunicació privada o comunicació pública. Mm-hmm. I ens comuniquem diferent.
Deixa'm posar-te dos elements nous que entenc que estan agafant molt en boga. Independentment de que estic d'acord amb el que tu dius, jo crec que ara s'escriu molt més del que s'escrivia abans de l'existència d'aquestes plataformes. Estem vivint en un món, jo diria, pràcticament tiranitzat per la imatge. O sigui, les xarxes socials que estan creixent més quan a nombre d'usuaris són les que van associades a la imatge, com per exemple Instagram, que és brutal l'increment que ha tingut. Aquest seria un aspecte. I l'altre seria el de les notes de veu. Cada vegada més estem utilitzant això, i aquí sí que aniria en contra del que dèiem primer, no per escriure, sinó precisament per enviar un missatge de veu, un enregistrament, un mini enregistrament.
Sí.
Com ho veus, això?
Pel que fa a la imatge, sí, estic d'acord que vivim en una societat en què impera moltíssim la imatge, perquè com a comunicació breu, no? És la comunicació més breu que podem emetre, diguéssim, d'un sol cop d'ull podem rebre un missatge. Però, fins i tot amb xarxes socials que estan totalment basades en la imatge, fins i tot a YouTube, per exemple, el text segueix tenint molt de pes. tu et mires un vídeo de YouTube i els comentaris escrits que hi ha són n'hi ha a milers. I a Instagram tothom acompanya les fotos també de text, no? O sigui que jo crec que el text mai deixarà de ser necessari. I pel que fa a les notes de veu, que això m'ho han comentat molt arran del meu treball, vols dir que no s'està quedant quasi enrere el teu treball quan ara s'estan fent servir tant les notes de veu? I és veritat que és un risc de treballar amb aquest tipus de temes, també, o sigui que anar sempre enrere. Però és veritat que sobretot jo crec que les generacions que ara són adolescents fan servir moltíssim les notes de veu a WhatsApp, pràcticament més que el text. I sí, és més ràpid escriure una nota de veu, però i per escoltar-la? Què passa? Hem d'anar sempre amb cascos, amb auriculars?
És veritat.
Perquè, clar, és que si no en resta molta privacitat i intimitat, no? I a més una cosa que em sorprèn, perquè els adolescents, precisament, que són molt gelosos, diguéssim, de la seva intimitat, van escoltant aquestes notes de veu pel carrer. Bueno, no ho sé, és tot un àmbit que ja veurem cap on evoluciona, però que a mi em sorprèn, de moment.
És una bona reflexió. Deixa'm que t'expliqui una batalleta personal, però que té a veure amb el tema, eh? No pensis que ara et colaré aquí un rotllo. Estava un cop a Madrid, estava en un establiment d'aquests que és una franquícia, on hi ha des de llibres, discos, aparells d'electrònica, etcètera, etcètera, no? I estava a la part de telefonia mòbil. I resulta que hi havia una senyora que estava parlant amb un dependent i al costat hi havia la seva filla. I representa que la senyora estava comprant un telèfon per la seva filla. I el dependent li estava explicant a la filla, mira, aquí podràs entrar, pues, això, a l'Instagram, al Facebook, al tal, al WhatsApp, no sé quantos, i la noia li anava demanant coses, no? Però amb aquest es pot adjuntar i quina capacitat, no sé què. Hi va un moment que la mare es va esverar i li va dir a la noia, oi que em trucaràs algun dia per telèfon? I jo em vaig quedar molt parat, però em va fer pensar molt. Perquè, clar, estem vivint ara, convivint segurament dues o més generacions, que l'aspecte comunicatiu no el tenim enganxat tots de la mateixa manera.
No.
Em va fer molta gràcia.
Sí, però això passa, jo crec, amb totes les generacions, no? Però sí, és que el telèfon ja no es fa servir gaire per parlar. Jo crec que això ens passa a tots, no?
Sí, sí.
Vull dir, però clar, és que el telèfon no és un telèfon, és un aparell que té moltes funcionalitats i una d'elles, minoritària, és el telèfon. Però sí, també ho comentàvem l'altre dia amb la persona que em va fer entrevista al diari d'Andorra, que és que les trucades, ara mateix tenim tants mitjans per comunicar-nos amb la gent que les trucades semblen pràcticament un acte com agressiu, no?
Sí.
És a dir, jo no sé què pot estar fent l'altra persona, si voldrà parlar amb mi, si estarà ocupada, en lloc de trucar-la li deixo un missatge menys invasiu, no? Un WhatsApp...
Clar, perquè a més hi ha un altre concepte. L'aparició del telèfon mòbil ha fet que tu truquis a la persona. Abans, amb els telèfons fixos... Bueno, abans encara n'hi ha, no? Però clar, ara els fem servir menys. Tu amb el telèfon fix trucaves a un lloc. Tu trucaves a casa, tu trucaves al despatx de la Carly, trucaves a casa de la Carly, trucaves a casa de l'amiga de la Carly. Però clar, ara truques a la Carly, a l'amiga de la Carly, estigui on t'estigui. I llavors és aquest puntet, un palet més agressiu, entre cometes, eh? Però sí que el té, evidentment, la telefonia mòbil.
Sí, sí, sí. Jo fins i tot, o sigui, jo mateixa ho visc, això. Una invasió de la privacitat quan em truquen. Per què no em deixen un missatge? Segons qui, eh? Vull dir, no tothom. Però no seria més fàcil que em deixés un missatge i jo contestaré quan vulgui, no ara mateix. Però clar, sempre tenim l'opció de contestar quan vulguem, també.
Evidentment.
Vull dir, això existeix.
Això també és veritat. De tota manera, jo ho havia plantejat, que podíem haver fet aquesta entrevista via notes de veu o via WhatsApps, però hauria sigut més farragós per als oients i pels espectadors que ens estan veient ara.
Sí, en aquest cas sí.
En aquest cas hauria sigut una miqueta més complicat. Quant temps, per cert, Carly, has dit molt temps, quant temps treballant en aquesta tesi?
Jo he estat 8 anys treballant en aquesta tesi.
Mm-hmm.
Però soc un antiexemple de com s'ha de fer una tesi, eh?
Bueno,
s'ha de fer molt més ràpid, una tesi.
Clar, i sobretot el que deies tu, per la temàtica, no? Perquè pot ser que evolucioni moltíssim.
Sí. Jo quan vaig començar a fer la tesi, les primeres parts de recerca no es feien servir els emojis. Jo vaig treballar amb diverses coses i entre elles les emoticones tipogràfiques, diguéssim, els puntets, el guionet, I el parèntesi, que encara es fan servir molt, eh? Vull dir, que sembla que no, però encara es fan servir molt.
El que passa és que en algunes d'aquestes xarxes et transforma directament la moticona de guionets i tal, i te la transforma directament.
A Facebook, per exemple, és així, que a mi em fa bastanta ràbia. A Twitter no. A Twitter et deixen triar, diguéssim, et donen l'opció. I clar, amb 8 anys, imagina't el que ha arribat a canviar tot aquest àmbit, no? Però la gràcia que té també és que he pogut documentar aquesta evolució en un sol treball. Però he trigat excepcionalment molt, a fer la tesi. Vull dir, la gent normalment va més per feina.
Home, per això t'hi han posat aquest llacet excel·lent cum laude, perquè suposo que després d'un treball de tant de temps, l'últim control-G o control-S ha de ser complicat de fer, no?
Uf, jo és que me'n moria de ganes. No, jo al final tenia una data límit i havia d'acabar, i per sort que vaig tenir aquesta data límit, perquè si no encara hi seria,
No, jo sempre li demano, quan venen aquí escriptors i tal, sempre els dic, escolta, donar per bo l'últim, i molta gent em diu això. Diu, és que l'editorial apreta i com has d'entregar el treball tal dia, diu, no tens més remei que fer-ho. Diu, perquè hi ha molta gent...
A mi això, sí. A mi això em va molt bé per funcionar, perquè és que si no, no acabaries mai. És que són temes inesgotables, no? Quan et poses a investigar, per escriure una novel·la també m'imagino que és exactament el mateix. Quan et poses a fons en un tema és que no acabaries mai. Sí. Jo crec que és molt bo que algú des de fora et digui fins aquí,
doctora. Sí. Moltíssimes gràcies, Carly, i repeteixo l'enhorabona de veritat, ara bromes a part, per haver obtingut, com dèiem, aquest excel·lent cum laude, sent la novena persona que ha obtingut el títol de doctor a la Universitat d'Andorra. Moltíssimes gràcies i molt bon estiu, Carly.
Gràcies, Àlex, igualment.
Adéu-siau.
Estem obert per vacances.